Radio Vilafranca.
Feinegeu una estona amb nosaltres, amb la filosofia. Sí, doncs som-hi. Comencem saludant el nostre guia en aquest periple, el professor Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Venim de dos capítols densos, consecutius, i avui anem a desengreixar una mica.
Doncs no sé què dir-te.
Estàs intens, aquesta primavera.
Bé, no és que... Avui tinguem una proposta que sigui d'aquestes de molta densitat filosòfica, però sí que és cert que ja la proposta té bastanta xitxa. I, per tant, som-hi.
Vinga. Ens vols parlar de la informació.
Sí. El tema d'avui serà la informació, però, com veurem, des d'una perspectiva... una mica diferent a l'habitual, el qual no vol dir que sigui millor ni pitjor, jo crec que és bastant millor, però bastant diferent a l'habitual. Però per entrar millor en el tema ens caldrà una petita prèvia, una anàlisi prèvia.
Un escalfament,
potser,
no?
Que potser no serà tan petit.
Aviam.
Mira, haurem de començar explicant les diferències entre diferents tipus d'entitats en funció de la seva existència. I ja em diràs, home, doncs, molt lleuger no sembla, però veuràs que tampoc és tan complicat. Podem parlar d'entitats subjectives, objectives i intersubjectives. Sobre les entitats subjectives, algun cop n'hem parlat ja. Per exemple, vam comentar com algunes qualitats que s'han anomenat al llarg de la història secundàries o subjectives, com ara el color. I ja vam dir en el seu moment que el color no està fora, en la realitat, sinó que està en la nostra ment. Però com que això és una mica, es fa una mica costa amunt, no?, d'entrada, d'acceptar, perquè home, aquesta fulla és verda, està clar que és verda, i que carai, dius tu amb això. Doncs per entrar en aquesta qüestió, escollirem un altre exemple d'entitat clarament subjectiva, com és el dolor. I...
Aquí és més fàcil seguir-te.
Bé, veurem. D'entrada sembla que sí. I, mira, per ser una mica clàssic, escollirem un exemple d'un dels primers filòsofs que es va embrancar en l'estudi de tot aquest enrenou, que és el senyor John Locke, i que feia servir exactament aquest exemple per parlar d'això. Diu, suposem una espasa que ens fendeix la carn i això ens fa sentir dolor. En aquella època les espases estaven més, diguem-ne...
A l'ordre del dia.
A l'ordre del dia que no pas avui. Bé, és evident que trobem el dolor en nosaltres, però no ho és pas tant que el dolor estigui en l'espasa. I això és el que ens diu ell. L'espasa i el dolor són realitats heterogènies, una objectiva i l'altra subjectiva. I no hi ha cap nexe entre elles. Si és cert que una pot causar l'altra... però només en éssers que tinguin sensibilitat o consciència. Si jo tallo una síndria amb una espasa, doncs la síndria no té cap dolor.
Que sapiguem fins al moment,
sí,
no.
Clar, ara cada cop hi ha més entitats d'aquestes, que sé, animalistes, veganes, que ens fan patir fins i tot per les bledes. Però bé, d'entrada...
En teoria no.
Quan tallem una síndria en sucoses llesques, doncs no ens sentim gaire culpables de causar dolor a ningú. Per tant, està clar que el dolor només existeix en la nostra ment, perquè el fet físic és exactament el mateix. Un instrument metàl·lic tallant que separa violentament els teixits orgànics. Per tant, si no existissin ments sentents, que sentissin, no existiria el dolor. El dolor és un fenomen estrictament subjectiu. Segon tipus d'entitats, entitats objectives. són aquelles que existeixen independentment de que algú les conegui o no, que hi hagi ments que coneguin o no. En el cas que estem parlant, l'espasa. Tant és que la tinguem davant dels nostres ulls, com no, ni que no existeixi cap humà, l'espasa. Existeix independentment, és una realitat objectiva. I després hi ha un altre tipus de realitats, més complicades d'assumir, però que veurem que, potser no tan fàcilment, però veurem com és clar que existeixen, que són entitats intersubjectives, és a dir, que existeixen en la ment, però en més d'una ment. En més d'una ment alhora.
Necessitem un exemple.
L'existència d'aquestes entitats necessita que moltes ments creguin que existeix. I si no, no existeixen. De seguida, un exemple. Però, per embolicar una mica ara, dient, home, però el dolor també existeix en més d'una ment, perquè si el meu fill s'enjupa els dits en una porta, vaig a dir, que t'has fet mal. Per tant, jo també conec el dolor. Aquí podríem entrar en un debat molt interessant, que avui no entrarem, tallarem en sec. Sí que pot existir un dolor com a entitat intersubjectiva, com a concepte del llenguatge, però com a vivència subjectiva, el dolor és única i exclusivament meu. No hi ha ningú que pugui sentir el meu dolor. Imagina que jo tinc un dolor tan insuportable que perdo la consciència, doncs deixo de sentir dolor. I si algú m'acompanya, no pot fer que jo senti dolor, ni ell sentir el meu dolor, per molt que digui jo em sento molt bé. No, és impossible. Per tant, anem a aquestes entitats intersubjectives que, a diferència d'allò que està només en la meva ment, viuen però en moltes ments o en totes les ments. I que, per descomptat, existeixen en les ments i si desapareixen aquestes ments, també desapareixen. I tu em demanaves un exemple.
Sí, sisplau.
Doncs jo et citaré un exemple que està extret d'una de les obres del historiador, Yuval Noah Harari, el qual citarem algun cop al llarg d'aquest programa. Aquest exemple són els diners. Tu diràs, però els diners són clarament objectius. No. Els diners tenen una doble naturalesa. Hi ha una part objectiva, que és la matèria, i una d'intersubjectiva, que és el valor. Però el que defineix els diners no és pas la matèria, sinó el valor. És a dir, allò que estic jo disposat a donar perquè em donguin els diners, o que estic exigeixo que se'm dongui si jo transmeto els diners. El que l'essència dels diners no és la seva matèria, sinó el seu valor, queda perfectament clar quan les ments que donen valor a aquests diners decideixen deixar de donar-li, o desapareixen, o l'autoritat que dona valor decideix que no el tenen. Nosaltres en tenim un exemple molt propi, molt, molt proper nostre, els diners de la República. Van deixar de tenir valor i van passar a ser allò que són, des del punt de vista estrictament material, un paper.
Però un tros de paper.
El valor que té com a paper. Un element que ens ajuda a entendre aquesta naturalesa no material dels diners és la facilitat amb què avui dia s'han anat desmaterialitzant. Primer, a través de la metàfora del plàstic, i ara ja, darrerament, ja ni això, els diners són una cosa virtual, immaterial. Màxim és l'ordenació d'unes càrregues elèctriques en un disc dur d'un servidor, d'un ordinador, que ve de saber... El núvol, diuen que estan en el núvol, de fet estan en soterranis, allà amb un munt de màquines funcionant a tot drap. Segons el senyor Yuval Noah Harari, que hem citat abans, són entitats intersubjectives, és a dir, que només existeixen en la nostra ment, recordem-ho, la religió, les ideologies, les nacions, les institucions i les corporacions.
Les corporacions també?
Les corporacions també. Molt bé, deixem a banda les religions, que és un tema... delicat sempre, i anem per les corporacions perquè dius, home, les corporacions, home, això està fora de dubte que existeix objectivament. En la seva primera obra, bé, més de les més conegudes, Sapiens, ell ja negava l'existència de Peugeot. Però en l'última, Nexus...
La marca automobilística.
La casa automòbil, sí. En l'última, doncs, Nexus va més enllà i diu, no existeixen ni Google, ni Facebook, ni Amazon, de fet, ni Estats Units ni la Xina. O sigui que la cosa...
Agosarat.
Va una mica enllà. I algú podria pensar, bueno, aquest senyor s'ha begut l'enteniment, perquè, a veure, no, Google no existeix, si ens el trobem fins a la sopa, i tu dius que no existeix.
I què faríem sense Google?
I què faríem sense Google, exactament. Després ho insistirem, el fet de que siguin entitats intersubjectives que només existeixin a la nostra ment i fins a cert punt, doncs, imaginàries, no vol dir que no tinguin un efecte real en la nostra vida objectiva. Però anem amb Google. Existeix Google? De fet, existeix un logo, és objectiu. Existeixen centres de treball, això, les fàbriques, els edificis són objectius. Uns treballadors, uns directius, també són objectivament existents. Ara bé, i Google? On és Google?
No és la suma de tot això?
Què vol dir la suma de tot això? Són els edificis, els treballadors, els directius. Podem parlar del senyor Google, no? Per exemple, el senyor Larry Page, el senyor Google, però el senyor Larry Page és un senyor de carn i ossos que ni és Google ni es diu Google. On està Google? Podem agafar i canviar-ho tot, logotip, edificis, treballadors, directius, i pot continuar sent Google. I a l'inversa, podem mantenir tot i només canviar el nom i apareix una altra corporació. I això en tenim un exemple molt recent. Hi va haver un senyor que va comprar Twitter i ara es diu X. Doncs ara ja tenim una nova corporació, només perquè aquest senyor ha decidit canviar-li el nom.
Però com li continuem dient?
Malgrat que alguns nostàlgics, que en la seva ment tenien l'antiga denominació, continuen...
No, alguns no, Déu-n'hi-do. Ha costat fer el canvi, molta gent no l'ha fet.
I encara menys ara que aquest senyor té aquestes actituds i tal. Però, com veus tu, estem parlant d'una discussió sobre un acord. És a dir, unes ments diuen Google, altres diuen Twitter, altres diuen X. Les realitats intersubjectives tenen aquesta naturalesa, que existeixen si hi creiem i si deixem de creure i desapareixen. I et posaré un exemple, aquest ja que serà més difícil de, diguem-ne, de refutar. Un exemple bastant recent, Iugoslàvia. Tots els seus habitants i la comunitat internacional ha deixat de creure que Iugoslàvia existeixi. Per tant, Iugoslàvia no existeix. En canvi, ara existeixen Eslovènia, Croàcia, Bòsnia, Sèrbia, Montenegro, Kosovo i Macedònia del Nord. Sembla que, doncs, que les entitats intersubjectives aquestes que diem tenen una naturalesa molt fràgil, i sí, és molt fràgil, però a la vegada tenen un poder extraordinari. Per exemple, el que hem de citar, els diners. Què més poderós que els diners? Però en el cas que hem citat ara, abans els habitants de Iugoslàvia tenien tots els mateixos drets. Ara els croates, els eslovens, no tenen els mateixos drets. No poden votar allà, necessiten el passaport. Per tant, el pes determinant d'aquestes entitats en la nostra vida, en la nostra biografia, és extraordinari. Fins i tot podríem arribar a dir que controlen pràcticament totes les nostres vides. Estem a la prèvia.
Amb les entitats.
I anem a la informació. També seguint el que ens planteja el senyor Harari a Nexus, per ell, informació és la capacitat de posar en connexió més d'un punt o persona. De posar en connexió.
Peculiar, aquesta definició. Peculiar, aquesta definició.
Sí. I diferent a l'habitual. I, com veurem, el fet de que aquesta informació parli de la realitat, o sigui verdadera o falsa, és absolutament, no irrellevant, però indiferent respecte a si és o no informació. Informació és allò que ens serveix per posar-nos en connexió.
Les fake news també entren en aquesta categoria.
Els fake news són informació. I informació extraordinàriament rellevant de cara al seu efecte en la realitat. Posen en connexió moltíssima gent i a partir d'aquesta connexió aquesta gent fa tot un seguit de coses que poden ser extraordinàriament importants des del punt de vista de les seves conseqüències. Posem alguns exemples. Avui ens trobarem a les 9. Això és una informació. Les orenetes emigren a la tardor, també és una informació. Les accions de Google s'han disparat avui. Si vols comprar-ne, fes-ho de seguida. Tres informacions. Avui ens trobarem a les 9, sembla que és una informació objectiva, però si mirem una mica, què vol dir que ens trobarem? Fent servir uns estris que diem que mesuren el temps, que no sabem ben bé què és això del temps. O sigui, la física diu que ho sap, però quan arriba un número o una sageta allà, sabem que hem d'estar en un lloc que, si no sabem exactament com és, ens connectem i ens diuen vés-te movent cap aquí, cap allà, o mirem un mapa. Bé, però sembla objectiva. A la segona informació de les orenetes, aquesta sembla més objectiva i aspira a ser descriptiva de la realitat. Per tant, pot ser vertadera o falsa. Aquesta pot ser vertadera o falsa. Pot descriure més o menys adequadament la realitat. I sembla que les orenetes migren a la tardor, doncs és bastant d'acord amb la realitat, tot i que amb el canvi climàtic pot ser que ara migrin a l'estiu i deixaria de ser vertadera. Lo de trobar-nos a les 9, evidentment, serveix per connectar-nos, però no ens diu res de la realitat. Anem a la tercera. Les accions de Google s'han disparat avui. Si vols comprar-ne, fes-ho de seguida. Sembla una informació molt, molt objectiva. Però...
inclou una recomanació, un suggeriment.
Inclou una recomanació. Jo, com que tinc una informació privilegiada, et dic que facis tal cosa a partir d'una informació, jo em passo una altra. Però què conté aquesta informació? Doncs sembla alguna cosa objectiva, com Google i accions, i altres no tan objectives, com valor, benefici... Perquè, clar, si jo li dic que compri unes accions, perquè s'han disparat avui, s'han disparat en el seu valor. Però ja sabem que això del valor no és alguna cosa que estigui aquella davant nostra objectivament perceptible i...
No és tangible, no.
No és tangible. Benefici, exactament igual. Si compra-ho ara és perquè pugui ser benefici, perquè, és clar, si no, tu pots comprar quan vulguis. No, no. Per tant, una informació tan aparentment objectiva, ja veiem que no, potser no ho és tant. Però i Google, i accions? De Google ja n'hem parlat. Per les accions. Per les accions passa alguna cosa semblant amb els diners. Potser influïts per les antigues pel·lícules. Veiem una caixa forta que hi havia diners i uns papers allà, que són accions, obligacions. Sembla que tinguin una naturalesa material molt semblant als diners, però al final les accions són també avui dia ordenacions de càrregues elèctriques en un ordinador. Per tant, la seva naturalesa material... Però diu, home, però les accions tenen a veure amb les empreses, un tros d'una fàbrica, representa... Bueno, això de representar no sempre significa que té a veure amb la realitat objectiva, perquè BARC trencada A, Barça, també representa un club, però no és un club. Bé, tot plegat ens fa veure que això de les informacions ho hem d'analitzar amb una mica més de cura per saber quina és la seva naturalesa. Però, a part d'aquestes que hem vist, n'hi ha algunes altres que val la pena també tenir en compte. Això, repeteixo, tot i que Google sigui el resultat de que ens posem d'acord tot un seguit de ments per decidir que existeix i que sembla un acord quasi bé universal, tanmateix, aquest acord intersubjectiu té efectes reals. És a dir, a partir d'aquest acord puc guanyar molts diners i canviar objectivament la meva biografia o puc fer determinades accions o projectes. Això no ho hem de perdre de vista. Anem a un últim tipus d'informacions, com, per exemple, Déu va crear el món en 7 dies. És una informació. Una informació que, com moltes altres, està continguda en un llibre, la Bíblia, que conté un conjunt d'informacions molt ampli, la majoria de les quals, ja sabem, no són verdaderes. És a dir, no descriu en cap realitat autèntica. I, malgrat això, és un dels llibres més determinants i més influents en la història de la humanitat i ha servit per posar-se en contacte i posar-se d'acord a milers de milions d'individus que... al llarg de la història i encara avui, doncs fan coses extraordinàries com catedrals, croades, processons, i tot arrel de posar-se d'acord amb les informacions d'aquest llibre, que ja sabem que no és un llibre, diguem-ne, històric.
Però es posen d'acord en creure-se'l, no?
En creure-se'l, i a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'accions que tenen uns efectes, com tots sabem, extraordinaris. La majoria d'informacions, doncs, segons Harari, corresponen a aquestes entitats intersubjectives. Les creen, les construeixen, que venen a ser realitats imaginàries, però que tenen una influència extraordinària en la nostra vida. De fet, Gràcies a aquestes entitats intersubjectives, l'home no està a l'edat de pedra i ha anat evolucionant. I ha anat evolucionant de manera, ja sabem, extraordinària, perquè això els ha permès col·laborar moltíssima gent, moltíssimes persones simultàniament, i això ja en parlàvem el dia anterior. I, per tant, aconseguir coses fora de l'abast de l'acció individual. Ara bé, si, com diu Harari, la major part de la nostra estructura social i de la nostra cultura està constituïda de realitats imaginàries, com és que hem avançat en lloc d'estavellar-nos al llarg de la història? Bé, a prop d'estavellar-nos hi hem estat...
En més d'una ocasió.
Hi estem. Perquè tenim aquest risc. És a dir, sí, en primer lloc hem de dir no totes les informacions són falses, perquè sí que n'hi ha que intenten descriure la realitat i que ens poden permetre avançar de mica en mica cap al coneixement de la realitat i, per tant, a la saviesa. Ara bé, si és cert que ens permeten avançar cap a la saviesa, també ens permeten avançar cap al poder. I el poder sí que ha augmentat exponencialment, això és un fet. La saviesa potser no està tan clar que hagi augmentat al mateix nivell. I a què és degut? Doncs el que dèiem, algunes d'aquestes entitats intersubjectives, corporacions, nacions, religions, històries que ens expliquem els uns als altres, poden ser falses. Però això no vol dir que no siguin efectives per aconseguir què? El poder. Però hi ha una cosa encara més important, que és prèvia, segons Harari, que és aconseguir l'ordre, és a dir, organitzar, estructurar. I per això no cal que siguin verdaderes. De fet, és més eficient que siguin falses. Perquè les...
Ah, sí?
Sí, perquè les entitats intersubjectives vertaderes, és a dir, les afirmacions sobre la realitat són costoses, són difícils de comprovar, porten també discussions, dubtes. Una veritat indiscutible, una veritat revelada, escolta, funciona fantàsticament. Clar, un poder basat en la saviesa, doncs segurament ens acostarà al progrés. Un poder basat en entitats imaginàries... falses, pot portar a la catàstrofe. Després hi ha un altre element important que abans d'acabar caldria destacar, que és que els nous gurús, els nous aquests magnats tecnofaudals, no, com més informació i més ràpid i més quantitat, això afavorirà que la veritat acabi, diguem-ne, imposant. Això és mentida. Perquè la informació, diu Harari, no busca la veritat. La informació busca connectar, i allò que connecta millor, com abans deies de les fake news, és fàcil que s'acabi imposant. Per tant, compte amb això de donar aquesta, diguem-ne, credibilitat optimista, que com més informació... No, perquè de la mateixa manera que una gran quantitat o accés a la informació pot afavorir la democràcia real, no? Perquè tothom pot participar en la presa de decisions, també pot afavorir i molt fàcilment la consolidació dels sistemes totalitaris, perquè els arriba a una capacitat de control exhaustiu de cada un de nosaltres com no havia existit mai abans. Cap emperador xinès, per poder que tingués, podia decidir què pensava l'agricultor perdut a les muntanyes del Tibet. Avui dia, malauradament, sembla que molts poden pensar allò que uns quants han decidit que pensin a través dels seus algoritmes. Per tant, compte, hem de tenir molt present proposar mesures de correcció perquè ens puguem acostar a la veritat, encara que sigui costós i difícil. Si no, veurem si podem esquivar aquest abisme que s'obre davant nosaltres.
Tremoleu. Pere Martí, moltes gràcies per la reflexió. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Comencem aquest nou flaix informatiu explicant-vos que l'Institut Eugeni d'Ors estrenarà el curs vinent dos cicles formatius de grau mitjà, un d'activitats comercials i un de gestió administrativa en l'àmbit sanitari i també un de grau superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa amb perfil professional en ciberseguretat. L'Institut del Penedès incrementarà la seva oferta també amb un nou cicle formatiu de grau mitjà, en aquest cas d'operacions de laboratori, incorporant així la família de química inexistent fins ara a Vilafranca. Per últim, l'Institut Milà i Fontanals ampliarà els estudis que ofereix amb un nou cicle formatiu de grau superior de dietètica. Amb aquestes 5 novetats, doncs, l'oferta de places de cicles formatius pel curs vinent creix a Vilafranca en 150 places més. A l'Eugeni, els tres cicles nous venen a ampliar l'oferta de les famílies ja consolidades al centre. En el cas del grau superior en administració de sistemes informàtics en xarxa, en perfil, en ciberseguretat, permetrà que els alumnes de l'actual grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes estiguin i vulguin seguir estudiant, puguin continuar la seva formació al mateix centre i no hagin de marxar a altres poblacions. L'Eugeni està treballant intensament per oferir a l'alumnat de cicles un entorn el més proper possible al món laboral, on incorporen una nova família, doncs, professionals a l'Institut del Penedès, que els estudis d'electricitat i electrònica i mecanització i mecatrònica s'afegeix al cicle formatiu de grau mitjà d'operacions a laboratori de la família de la química. Al centre estan esperant les indicacions als serveis territorials d'educació i formació professional per definir més clarament el nou cicle, però expliquen que són uns estudis necessaris i que encaixen amb l'oferta actual alhora que responen a la demanda de les empreses del sector químic. Finalment, a l'Institut Milà i Fontanals se centralitzen els estudis de formació professional de les famílies d'activitats físiques i esportives i sanitat, i en aquest cas el centre estrenarà el curs vinent el grau superior de dietètica, que acompanyarà els actuals cicles de grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria i de grau superior de documentació i administració sanitària. El Pla del Penedès es prepara per a una nova edició del certamen literari Sol Ixent 1904, que enguany celebra la seva 19a edició. Aquest concurs, organitzat per l'Ajuntament, la Coral Sol Ixent i l'Associació Elna, té com a eix temàtic la nostra cultura popular, cercaviles i valls del Pla. El concurs està obert a la participació de persones de totes les edats en diverses categories des de primer de primària. Les obres han de ser inèdites i escrites en català. La data límit d'entrega és demà, a les 2 del migdia, i els treballs s'han d'enviar per correu electrònic a vaquersnn@elpladelpenedès.cat i l'acte d'entrega dels premis tindrà lloc el 27 d'abril a les 6 de la tarda. Seguim explicant-vos que la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, en col·laboració amb l'AMPA de l'Escola Els Quatre Vents, organitzen una xerrada sobre la dislèxia. Serà aquest dijous, dia 3 d'abril, a partir de les 5 de la tarda, a l'escola, i anirà a càrrec de la logopeda i directora de l'Associació Catalana de Dislèxia, Neus Buisant Cabot. Aquest és un acte obert a tothom, però sí que es demana confirmar assistència a través del correu ampaelsquatrevents@gmail.com. A més, hi haurà servei d'acollida gratuït per a les famílies que ho necessitin. I acabem explicant-vos que amb l'habitual implicació de les associacions de gent gran del municipi d'Olèrdola, l'Ajuntament ja prepara la 8a edició de la Festa de la Gent Gran. Serà el dissabte 17 de maig al local molentenc Sant Pere Molanta, concretament a 6:15 de la tarda. Un dels continguts de la programació serà oferir de nou un homenatge a les parelles residents al municipi que facin 50 anys de casades enguany. L'Ajuntament demana a les parelles que compleixin les seves noces d'or i vulguin rebre aquest homenatge, que ho comuniquin al consistori, trucant al 93-890-3502 en horari d'atenció al públic. També es pot trucar al 667-79-20-387 o a enviant un correu a perezti@olerdola.cat. Les parelles que facin aquest any les noces d'or poden apuntar-s'hi fins l'11 de maig.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts tocats. The end is near, and so I face the final curtain
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Sempre aprenem i ens ho passem bé quan ens acompanya la coach i psicòloga Montserrat Ferraro al divà del Com ser tu, amb el qual tanquem paradeta dilluns sí, dilluns no. Montserrat, ben tornada.
Hola, un plaer, com sempre, ja ho saps, estar amb vosaltres i amb tots aquests que ens esteu escoltant.
Avui ens proposes parlar de la intel·ligència emocional. Hi ha un munt de llibres d'autoajuda, se n'ha parlat moltíssim, però vols fer alguns aclariments perquè penses que hi ha certa confusió.
Sí, ja ho saps, porto molts anys treballant, a part de treballar amb la consulta, també treballo en psicologia a l'esport, amb empreses, en temes de famílies, i et trobes diferents situacions. I aquesta darrera que m'ha succeït m'emporta a que puguem fer un aclariment, no, de les confusions que es poden donar a vegades en els termes d'intel·ligència emocional. Primera i principal, no és el mateix saber les coses que ser conscient. D'acord? Ser conscient és viure. És allò que sé algú, em passo tota la vida sabent-ho. L'exemple que sempre poso, dos companys que treballen en una ONG, des d'aquí, de Barcelona, Vilafranca, d'on sigui, i de cop i volta, al cap de 9 anys, se'n van a l'Àfrica a veure tot allò pel qual invertien, donaven menjars, aliments, blablabla. I de cop i volta un es queda mirant un carrer ple de fang, unes cases enfangades, nens amb panxes desdimensionades, falta d'alimentació, etcètera, i diu, oh, s'estan morint de gana. I el company li pica l'esquena i diu, que no ho sabies. No és que no ho sabés, ho sabia, però no havia pres consciència. Aleshores, prendre consciència és molt diferent de saber les coses. Vull dir, prendre consciència és fer un ram de flors al cervell, amb diverses neurones, i de cop i volta se t'encén la llum. Uala, això era així. Diu, no, sí, ho sabia, no? Però és que ara veig la importància que té que això sigui així.
És una mica com la teoria i la pràctica?
Totalment. Mira, hi havia una dona, ho explicaré abans d'entrar en matèria, però ho explico, perquè jo crec que la Maria m'ho agrairà. A Pacs del Penedès vaig estar donant una formació, i després explicaré l'altre cas, eh? Però a Pacs del Penedès vaig estar donant una formació i estava parlant de la presa de consciència, i eren pues, unes alumnes, 400 habitants en aquell moment, fa uns quants anys, i la Maria va dir, jo ja sé el que vol dir això de presa de consciència. Dic, ah, sí, Maria, diu, a veure si és això, a veure si ho he fet bé. Diu, el meu Antonio, jo li deia, tenim que arreglar l'aixeta.
El seu marit, sí.
El meu Antonio em deia, tenim que arreglar l'aixeta. Jo li deia al meu Antonio, tenim que arreglar l'aixeta. I em deia, ja ho sé, però no l'arreglava. I teníem problemes amb l'aixeta. I li tornava a dir, em deia, que ja ho sé, no sé per què m'ho dius, que ja ho sé. I com això, moltes coses, li deia, hem d'anar a comprar un regal per la filla. Ja ho sé, no em ratllis, ja ho sé. O no li deia ratllis perquè era un altre llenguatge, no siguis pesada, li deia, ja ho sé.
O més. Estirat-hi tot, vaja,
exacte.
Ens entenem.
I aleshores diu, mira, em vaig cansar, deia la Maria, allà al mig dels companys i companyes del grup que estaven fent una formació, diu, em vaig cansar i vaig agafar la mula, la vaig entrar a casa, viuen, en una masia, 73 anys, la Maria, el que us explico, 73 anys, el marit, 74. Doncs vaig agafar la mula, la vaig entrar poquet a poquet per la masia, la vaig portar al lavabo, de baix, que és on entra el meu Antonio quan arriba, i la vaig ficar dintre la banyera. I totes les que estaven, i tots els que estaven allà, diuen, Maria, en sèrio vas fer això? I tant, anava dient, i tant. I me'n vaig anar a la cuina a pelar patates, i em vaig posar a fer el sopar, i el meu Antonio va arribar i diu, hola, se'n va anar al quarto de bany, i em va dir, Maria, que la mula està a la banyera. I li vaig contestar, ja ho sé. És dir, saber no vol dir actuar. Saber no vol dir prendre consciència. I em va dir, és correcte? I li vaig dir, sí, Maria, però amb una condició, que em permetis explicar-ho. O sigui que, gràcies a la Maria,
tenim
que pugui
permís,
explicar...
Exacte. El copyright ens l'ha cedit per poder-ho
exacte.
Fer públic.
És important tot això. Avui en dia ja es
boníssima,
parla.
Boníssima, la Maria.
És molt bona. Vull dir, després va quedar uns comentaris allà superdivertits, perquè, clar, Pacs del Penedès és un poble petitó.
Per tant, del ja ho sé, si no sortim del ja ho sé...
No anem enlloc. No anem enlloc. La presa de consciència és donar-te en compte, que et dones compte que t'estàs donant compte. No és tan complicat. És estar en una festa i dir, uala, que bé que m'ho estic passant, tornar a entrar i seguir-te divertint. És donar-te en compte, valorar les coses en el seu just moment. És el típic tòpic que t'expliquen d'estar aquí i ara, donant-te en compte que estàs gaudint. i donant en compte de que et sents present, que existeixes. Val? És un treball. La neurociència avui en dia ja fa, ja surten coses d'informacions sueltes i ja parla d'investigacions que s'han fet en meditacions, en tècniques de relaxació, que nosaltres tenim el còrtex singular, el còrtex cerebral, i després tenim l'estructura del cervell a dintre. I resulta que el còrtex singular, el cerebral, no se n'entera del que passa per dintre el cervell. I quan realment fem tècniques de relaxació, meditacions, treballs que són de gestions emocionals, això es compacta més i prenem consciència. És a dir, facilitem que es donin connexions. Quan es donen connexions, veiem la imatge completa, no solament un trosset. I quan veiem la imatge completa, resulta que entenem molt més tot i veiem amb claretat el que volem o no volem fer. Per tant, és la presa de consciència. I això són investigacions que s'han fet a Berkeley sobre el tema de relaxacions, meditacions i l'afavoriment que fan en l'àmbit de la neurociència, això. Jo ja en fa anys que hi treballo, des dels 14 o dels meus, que vaig conèixer les tècniques de relaxació i visualitzacions i tal, i avui en dia ja és un ABC que ho tenim molt, molt en compte. Dit això, el que sí que volia dir és que, per exemple, quan parlem d'intel·ligència, que és el que anàvem centrats, intel·ligència emocional, hi ha la intel·ligència intrapersonal, que per entendre'ns a nosaltres, jo a mi, mi en jo, com em relaciono amb mi mateix, que és una de les que toquem aquí, és com tenir un bon autoconcepte.
És el com ser tu, no?
Exacte, un bon autoconcepte d'un o d'una mateixa. I dir, tot és auto, eh? Autoconcepte, automotivació, però bueno, concepte d'un mateix, motivació. Motivació vol dir que no estic esperant de que vinguin a alegrar-me el dia. Vull dir, jo puc decidir què vull fer i, en tot cas, buscar les persones amb qui compartir-ho, em pot sortir més bé, més malament. Això ho treballem amb adolescents i inclús amb infants, de fer propostes a casa. Aleshores, em motivo, vull dir, em busco. Si de cop i volta algú em proposa alguna cosa diferent, dic, ah, mira, pensava fer això, però m'agrada més això que m'han plantejat, doncs decideixo, d'acord? És important l'automotivació per no sempre estar esperant que siguin els dements el que realment et facin moure el culet.
És com la Blanca Neus que espera el príncep blau, no?
Exacte.
No cal.
Ni la Cenicienta. Aleshores, sí, els complexos aquests vindran a salvar-me, no sí, la, sí. La persona que et salves ets tu mateix o tu mateixa. Sobretot en dones passa molt, que és el que acabes de dir. ¿Vale? El complejo de Cenicienta de Blanca Nieves. Aleshores, autoconcepte o concepte d'una mateixa o d'una mateixa, la motivació, d'acord? I després la psicoregulació. Psicoregulació vol dir com realment sentir i notar el meu cos, estar compactat. Tots els nostres programes que pretenem diusa van una mica en aquest sentit, de que connectem en el nostre cos, que el nostre cervell és el nostre cos. I quan el cap està sobre els ombros, que també ho deien les iaies, és com tot mola, tot funciona. Vull dir, quan el cap se'n va per un lloc i el cos es queda aquí, diu, tia, retràga-me, vull dir, és com realment no ens estem ajudant. Vull dir, el compacte és el cap a sobre els ombros, vale? I sentir-te present, notar-te, sentir el teu cos. Vull dir, la psicoregulació va una mica més enllà, ja ho sabem que existeix la somatització, ho hem parlat amb algun dels nostres programes, també serveix que si tu visualitzes i enfoques positivament el teu cos, estàs augmentant la salut i les defenses. Això és molt important. Per tant, cuidem-se, val la pena. Tot això és l'autoconcepte, vale? Dintre de l'autoconcepte, la motivació i la psicoregulació tenim l'autocontrol. Bé, tot això ho anem desenvolupant en diferents coses que us anem explicant. El que no fem és classe teòrica ni us passarem cap examen, però que sapigueu que això és el que va dintre del que estem treballant.
Igualment escoltarem atentament el que ens interessa.
Vale.
Volem aprendre i millorar.
Exacte. I llavors hi ha la interpersonal, que és com ens relacionem els altres. La intel·ligència emocional té aquesta part de com em relaciono jo amb mi i com em relaciono amb els altres. Aleshores, aquí vindrà el que jo em vaig trobar, d'acord? Dintre de l'interpersonal hi ha tres característiques i una que es desdobla moltíssim. La primera seria l'empatia. Empatia és posar-te en el lloc de l'altre, sentint el que sé l'altre, però sense deixar de ser tu. I quan diem posar-te en el lloc de l'altre, no és el jo de tu, perquè jo tinc la meva història, el meu embolcall, el meu procés, les meves emocions, i si em poso en el teu lloc segurament reaccionaré diferent que tu. Però és que m'he de posar en el teu lloc de veritat, amb el teu origen històric, amb la teva evolució emocional,
amb el bagatge de
l'altre,
no?
Tot el que tu sents i les teves circumstàncies. Llavors és quan podré entendre el que t'està passant.
Que no vol dir que jo fes el mateix o senti el mateix.
Exacte, però intentar posar-me amb les teves sabades, però amb tot, amb plantilles incloses, per dir-ho d'alguna forma.
El complet.
Amb tot, vale? El complet.
Tot el pack.
Aleshores, aquesta és l'empatia. que no és moco de pavo, que se'n deia, o sigui que no és fàcil. És important perquè...
S'ha de treballar molt.
Sí, perquè a vegades, com a bons amics, com a familiars també, o pares, mares, donem un consell, però un consell no és empatia, ¿vale? Un consell és, jo el que faria és això, però clar, pensa tu. Això és un bon consell, no és incorrecte, no és empatia, però és una opinió. Aleshores, quan em donen una opinió i l'altra persona me la dona a partir del seu jo, és perquè tingui en compte aquesta opinió, però no és perquè és això l'únic que jo tindria que fer. Això també ens serveix des de l'altra banda. ¿Vale? Des de l'altra banda és agrair les recomanacions o els bons consells, però que tot el que recollim ens ajudi a decidir per nosaltres mateixos. Tornem a anar-nos a la connexió de l'altra intel·ligència emocional, que és com ser tu. ¿Vale? Aleshores, assertivitat. Assertivitat és algo molt més complicat que no el que molta gent a vegades escriu, i m'he trobat, que és el cas que ens motiva a parlar d'això, en què una persona estava treballant empresarialment i diu, jo ja sóc assertiva, o jo ja sóc assertiu, em deia. Aleshores, l'assertivitat, òbviament, és dir el que sents, expressar el que sents i deixar lliure l'altre perquè sigui una assertivitat comunicativa. L'assertivitat no es queda en la primera part, que és dir el que sento. I
sense
no reprimir-me, sense filtres. Clar, l'assertivitat té filtres, té un entrenament. Dir el que penso és deixar de ser reprimida o deixar de ser reprimit, que és el que necessito. I a vegades sí que és veritat que hi ha un interín entre desmalenar-me i aprendre a ser assertiu. Vale? Hi ha un interín.
Hi ha un aprenentatge allà al mig.
I aquest interín he d'aprendre a demanar disculpes si és necessari, perquè ja ho sabem, que ho hem dit molt aquí. Per favor, sisplau, em perdones, disculpes, gràcies. T'obre moltes portes a la vida i facilita moltes converses. Vale?
I tant.
Aleshores, hi ha un interín. Però és important. Vale? Abans de tornar a l'assertivitat, us diré que l'altra categoria és habilitats socials. Vale? Quan diem habilitats socials, és lideratge, gestionar equips, etcètera, etcètera, etcètera. Vale? Aquest es desdobla molt i és com aprendre a moure'ns en societat. Vale? Aleshores, tornem a l'assertivitat. Ho
sí,
dic perquè em vaig trobar...
Aquest cas d'aquest client,
exacte,
què li passava?
Em vaig trobar en una reunió en què deia, és que no ho sé, jo no trobo el meu lloc, sóc un expert amb la meva categoria, amb antropologia, està dintre d'una empresa de màrqueting, perquè tinc permís d'ell per poder-ho explicar, d'acord? I, a més, és estranger. Estic dintre l'empresa de màrqueting i quan dic les meves coses, doncs acabo de veure com si molestés. I no acaben de tenir-me en compte. I dic, bueno, és que hem de fer un treball d'equip. Hem de veure en què som útils. Possiblement perquè tinguin en compte les primeres reunions, el que hem de veure és com expressem les coses per realment, vull dir, ser útil als altres, no? I diu, no, jo ja sóc assertiu. Vull dir, això li vaig dir amb assertivitat, li vaig dir jo. Llavors, jo ja sóc assertiu, i vaig dir, bueno, què vols dir, sóc assertiu? No, ja ho expreso, dic, vale. Vaig rascar molt fins que vaig descobrir que per ell ser assertiu és dir el que pensa, només.
Sense filtres.
Sense filtres.
I no hi ha el segon pas.
Clar, i reafirmar-se, perquè sí que és veritat que havia treballat anteriorment amb coses de psicoanàlisi i tal, vale? I que necessita reafirmar-se perquè sempre s'encongia. Aleshores, ell ha aconseguit reafirmar-se. Hi ha llibres d'autoajuda que diuen no diguis sí quan vols dir no. Estupendo, això és una part de l'assertivitat. Això és aprendre a no encongir-te quan l'altre t'està pressionant per dir, però digues, digues, i no, bueno, bueno, i per no quedar malament dius el que l'altre vol i no el que tu vols dir. Vale? Això és una part de l'assertivitat. Necessitem assertivitat comunicativa. Vale? Assertivitat comunicativa és que ens passem tota la vida entrenant-la. Ens morim...
Tota la vida, eh?
Sí,
no n'acabem d'aprendre mai.
El màxim missatge que ens dona l'assertivitat és que quan algú et provoca, la llibertat de deixar-te provocar o no és teva. I això costa. Això costa molt. Perquè, clar, és que et provoquen i et punxen allà. Jo, que treballo amb empreses, clar, què fa l'altre? Intentar que saltis. I si li molesta la teva direcció i és algú subordinat però que té un càrrec dintre de l'estaf empresarial, potser encara intenta punxar més, no?, per veure que quedis malament davant dels altres. Aleshores, clar, és que t'està provocant. Però no t'interessa saltar. Llavors hem de gestionar les emocions, hem d'entrenar-nos. Hem d'entrenar-nos per poder-ho gestionar. Aleshores, el cas d'aquest senyor, perquè m'entengueu i no ens n'anem per altres circumstàncies, que podria allargar un programa molt més llarg, que ja anirem fent. Aleshores, què succeeix? Doncs que ell deia, no, perquè jo el que crec és que ells estaven pensant en un màrqueting, que és el que ens interessava a l'empresa, que és el que pot ser molt productiu, i ell deia, antropològicament això, és així, 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 estupendo. Però si no fem un pas previ...
Molt rotund.
Clar, molt rotund, per dir, és que jo no, deia, no, no estic d'acord perquè antropològicament això és millor així, això és millor així. Clar, però tu estàs treballant en una empresa, no? Sí, de màrqueting, sí? Volen uns continguts antropològics, que vol dir, eureka, estan demanant un professional guais. No estan jugant al màrqueting per jugar-lo, sinó estan mirant l'evolució de les societats, estan demanant un professional que pugui ser sensible amb això. Doncs, escolta, aporta-ho, però intenta acostar-te amb ells. Intenta aproximar-te als seus interessos. A veure, antropològicament això és així. No, però jo ja ho dic. A veure, què dius? Pues això, el que és, dic, el que és, ja sóc assertiu. Dic, això no és assertiu, assertiu és dir el que tu penses deixant lliure l'altre. És dir, vam utilitzar un exemple, no? A veure, antropològicament això, el més correcte, des de la meva expertesa, seria això, això, això. El que, si vosaltres voleu adaptar-ho, potser hem de reduir per aquí, apretar per allà...
Donar opcions a l'altre.
Sí, digueu-me com voldríeu que ho ajustéssim i ens adaptem. El que intento dir és que quan ens tanquem en banda el nostre corralillo i llavors ens llancem una pulla a dir, pues yo expreso lo que siento, que no us cregueu que això és només assertivitat, això és un primer pas.
Aquí han fet molt de mal els llibres d'autoajuda.
Jo crec que sí, perquè
aquí, no?
Es llegeixen i es pensen que es poden quedar aquí. És no estem dient que no, és important no
és,
dir...
És un camí arribar aquí,
clar,
també.
No dir sí quan voldries dir no, això sí que és molt important, però hem d'anar més enllà. És dir, a veure, jo entenc que tu... Imagina que em dius alguna cosa, tu, Sílvia. Jo entenc que m'està molestant, Sílvia, disculpa, però entenc que tu no tens la intenció de molestar-me, però és que m'estic sentint malament. Et semblaria bé que acabessin de parlar després? Clar, gastes més saliva.
Sí.
Gastes molta més saliva. Al principi, sobretot. Perquè llavors al principi vas com marcant...
I dubtes, no?, per si seràs rebutjada...
Clar, però vas marcant un estil de relació que estàs deixant l'altre que et contesti. Oi, no, no, jo no t'estava intentant molestar. No, no, sí, ja ho suposo. Clar, ja li estàs donant l'opció.
Ja li poses
bé. Ja li poses bé. Inclús hem treballat en situacions familiars i empresarials, inclús d'amistats, inclús la persona vol fer la punyeta. Però si tu respon dient, mira, jo entenc que no és la teva intenció, però és que m'estic sentint malament, t'importa que ho digui? Inclús si l'altre t'està fent sentir la punyeta, va molt bé utilitzar elements assertius per comunicar-te i sortir-te'n de la situació el més aurosa possible o el més airós possible. Aleshores, jo crec que una mica el que m'ha motivat i el que volia és deixem clar que l'assertivitat és una eina que utilitza molt les paraules i que les paraules tenen un impacte d'imatges i un impacte emocional molt important.
Aleshores hem d'escollir
amb cura
aquestes paraules.
Amb cura les paraules. No vol dir que ens tinguem que passar la vida utilitzant-les amb cura, no. Vol dir que hem de fer una primera embestida i després ja fluirà, perquè en la primera embestida ens resituem i deixem com una sèrie d'estructures clares, ha de mantenir-se una mica i després ja va fluint. I, de fet, nosaltres ja hem après en com gestionar-se sense que es molestin més les coses. És un entrenament propi. I les paraules, hi havia un psicòleg rus que deia que les paraules es tindrien que utilitzar amb la mateixa cura que s'utilitza el bisturí. I és cert.
És bona.
És bona.
Molt
és
gràfica.
Bona. Sí, per tant, amb l'assertivitat no és solament jo dic el que penso ni no, sinó és jo em sento lliure d'expressar el que sento. És que no solament és el que penso, és el que sento. M'estic sentint malament, disculpa, m'estic sentint incòmode. O al revés, jolín, m'estic sentint molt bé amb el que estàs dient. També va per l'altre aspecte. Aleshores, és expressar el que sento i deixar lliure l'altre perquè pugui respondre. Si ja condiciones l'altre, no és assertivitat. Assertivitat també és veritat que si tu arribes, Sílvia, i em dius, he fet un pastís, i el producte, que bo, jo no sabria mai fer un pastís així. És una expressió que a vegades s'utilitza, sembla molt natural, però no és assertiva, que ho entengueu. Per què? Perquè deixes de ser protagonista tu i em converteixo jo en protagonista. Jo mai faria un pastís així, i tu, que és de bona fe, ah, no, doncs mira, si és fàcil. Mira, només tens que fer agafar, ah, sí, què he de fer més? I ja estàs tu donant-me atenció a mi. I s'ha acabat el protagonisme del teu pastís. Aleshores, que sapigueu que és també deixar lliure l'altre. No, vull dir, tu dius el que sents, si no ho faria mai, o dius, m'agradaria, potser hem de fer un treball anterior en dir m'agradaria saber fer un pastís així, quan puguis em dones la recepta.
Condicional sempre ajuda, no?
Exacte.
Suavitza.
Exacte. Val? Aleshores, important que tingueu present que si la intel·ligència emocional ha arribat als nostres dies com una investigació de l'any 79, que ja fa molts anys, ja sé que no està molt clara a les escoles, jolín, però busquem informació i intentem indagar en què consisteix cadascuna de les habilitats i no ens quedem només en tres o quatre coses que ens diguin, ¿vale? És important perquè és a l'avi no es volia morir mai perquè deia que sempre tenia coses a aprendre. I això de l'assertivitat i no deixar-te provocar, ho torno a recordar, és de lo més difícil que hi ha.
Un aprenentatge
perquè
constant.
Perquè per dintre li faries tuix, tuix, tuix a la persona que t'està dient alguna cosa, però saps que no t'interessa. I potser des del meu treball que porto molts anys, la paraula que jo us recomanaria és interès. T'interessa o no t'interessa respondre d'aquesta forma o de l'altra? I quan ho posem a la paraula interès, no si sóc bona persona, si sóc mala persona, si és no sé què, si és no sé quantos, és que em diran, que no diran, a veure, t'interessa...
No jutgem.
Exacte, no jutgem, no culpem, t'interessa. Vull dir, sí, m'és igual, m'interessa enviar a fer punyetes perquè després li demanaré disculpes. Vale. No, no m'interessa perquè després tindré més dificultats, m'estaré enganxada aquí, perdré energies, respiro fons, dic, me cachis, andena, per dintre i després per fora respon, perdona, és que no tinc temps. Vull dir, jo ara no t'estic entenent, parlem en un altre moment. Aplaçar sempre és positiu i ens dona temps per reflexionar. Recordeu, intel·ligència emocional al vostre servei.
Moltes gràcies, Montserrat Ferraro, cuida't molt.
Gràcies a vosaltres. And now, as tears
subside...
Marxem, sap greu, perquè ha estat bé compartir aquest matí de dilluns amb vosaltres, però el Penedès en Xarxa toca la seva fi, s'acaben aquestes 3 hores de ràdio i acomiadem nosaltres ja, quan són gairebé les 12 del migdia, aquest mes de març. Ens retrobem demà a les 9:06, estrenant Abril. Que vagi bé, adeu-siau!
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.